Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.
Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap soul.
Carregat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades amb els clàssics dels 90s. Jordi Casas House. Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
D'Ibiza. D'Ibiza.
Jordi Casas House.
Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
No som estels, anem més enllà, cridant els quatre vents que seguirem, teixint les nostres veus sota el cel.
A les 10 i 20 del matí. Continuem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Música.
medicina comunitària. El nostre espai d'hàbits saludables, de vida saludable, que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP i amb tots els seus sanitaris i professionals que van passant per aquí d'una manera quinzenal, més o menys, per parlar de diversos temes. I avui pensem que els interessarà, perquè és un tema de plena actualitat. Avui parlarem de d'obesitat, de sobrepès, i a més parlarem d'aquests medicaments. Popularment el que més es coneix és l'Ozempic, però han sortit altres cosins germans, que doncs s'estan posant tant de moda, que hi ha moltes famoses instagramers a les xarxes, etcètera, comenten i expliquen que l'han fet servir, i explicarem ben bé aquests medicaments, per què s'han de, per què estan prescrits, per què estan creats, si, qui els ha de receptar, si necessiten recepta o no, si realment són efectius o no, perquè això de l'obesitat i del sobrepès, diguem que és un problema, i ara en parlarem amb dues professionals que ens ho explicaran bé, però d'entrada, jo començo amb una enquesta, amb dades d'una enquesta de salut de Catalunya del 2023, que deia que en una mitjana entre ambdós sexes, és a dir, una mitjana feta entre homes i dones, l'excés de pes a la franja d'edat d'entre 45 i 64 anys era ja del 56,5% de les persones. Per tant, més de la meitat d'homes i dones d'entre 45 i 64 anys tindrien un excés de pes, per tant, un sobrepès. En la franja d'edat de 65 a 74, aquesta xifra augmenta i arriba gairebé al 70%, amb un predomini clar del sexe masculí. Per tant, els homes, segons aquesta enquesta de salut de Catalunya, patirien més sobrepès a partir del 65, del 65 al 74 anys. I l'evidència científica diu també que l'excés de pes va directament relacionat a altres malalties, com per exemple les cardiovasculars. D'aquí que sigui important parlar de sobrepès i parlar d'obesitat, i avui ho fem amb la doctora Susana Ventureira. Susana Ventureira, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I amb la nutricionista del CAP, l'Alba Ribas. Què tal, Alba? Bon dia.
Bon dia.
Benvingudes a les dues. Doctora, jo ara deia aquestes dades, que clar, són unes dades que d'entrada ja impacten, perquè estem parlant que entre els 45 i els 74 anys més de la meitat de la població pateix sobrepès o té sobrepès, i en la franja dels 65 al 74 gairebé el 70%, és molta població. Jo no sé si això vosaltres, entenc que ho veieu a diari al CAP, no? Si es viu com un problema o encara no ho vivim com un problema a la ciutadania.
Bueno, l'obesitat és realment un problema important, no només al nostre primer món, i sinó també a altres parts, no? És important l'impacte que té, i ho veiem també a la nostra població, sobre la salut de les persones, i per això l'estratègia, el maneig, és la prevenció d'una manera
multidisciplinar,
no? I multifactorial.
Però clar, aquesta és la visió que veieu vosaltres com a professionals. Clar, la meva pregunta anava més dirigida: quan us arriben els pacients, els usuaris del CAP, la gent que hi va cada dia, i entenc que els feu una revisió, i es troben en aquesta franja d'edat amb un sobrepès, i els hi dieu: ep, compte, perquè entenc que els aviseu, no? Estàs amb sobrepès, hauríem de revisar hàbits, no? M'imagino, etcètera, etcètera. La resposta del ciutadà quina és?
Bueno, jo crec que sí, poquet a poquet, la gent, sí, o sigui, pensar que això és una malaltia, doncs que pot ser amb el temps un factor de risc per desenvolupar altres malalties, uh-huh. com pot ser la diabetis o la hipertensió o dislipèmies, bueno, uh-huh. trastorns del metabolisme, de uh-huh. les lipoproteïnes, no? Jo crec que sí, que cada vegada hi ha doncs més consciència.
Uh-huh, sí, de què és un problema. Alba, sí. T'hi trobes quan arriben a tu a la nutricionista, que entenc que ja és derivada, no?, en molts casos de la doctora, no?, que arriben perquè necessiten, doncs, entenc, d'un acompanyament nutricional. Sents que cada vegada més entenem la ciutadania que ens hem de cuidar i que tenir un sobrepès que ens pugui portar una obesitat pot ser un problema?
Sí, el pacient ja busca aquest assessorament per part d'un professional dietista nutricionista. Sap, no, que rebrà aquest missatge, doncs, de canvi d'hàbits, aquesta proposta de canvi d'hàbits. També moltes vegades també espera, no, que l'animem a augmentar activitat física. No sorprenen, almenys, no, quan expliquem...
És a dir, la teoria la saben, no?
La teoria,
no?
La saben, sí. I també busquen aquest tercer punt tan important, que és que el pacient rebi estratègies de comportament i de recolzament, no, per part nostra, d'un professional, i per això estem, no? Metge, infermera, nutricionista i també altres professionals que ja no són tan nous en atenció primària com el psicòleg, sí, i el fisioterapeuta.
I el fisioterapeuta, que per aquí hem passat altres vegades, no? I Alba, ja ens has explicat altres vegades que has vingut, Alba, aquí a la ràdio, que en aquest acompanyament que feu i amb tota aquesta estratègia, diguem, per ajudar-los, doncs, a adquirir aquests nous hàbits de vida saludables que potser no tenen, no? O que han perdut o que han de modificar i que en molts casos, doncs, entre altres, els ajudarà a perdre pes. Diguem que, dèiem abans, la teoria se la saben, la pràctica costa una mica més, però entenc que també es va introduir, no? És a dir, que mica a mica la ciutadania, no sé si som cada vegada més conscients de què hem de posar de la nostra part, no?
Sí, exacte. La paraula que has dit, conscient, no? És buscar una alimentació més conscient, buscar una planificació del dia a dia i prioritzar una miqueta més la planificació d'un menú, la planificació de la compra, perquè sigui una miqueta més saludable. Anar millorant mica en mica, no?
Clar, perquè no sé si, doctora, hi ha un punt en què el sobrepès realment és arriscat o és perillós, en el sentit de, hi ha un punt en què en determinats casos dieu, compte, que d'aquí passes a l'obesitat i això ja és un problema més greu, no? No sé si hi ha molta gent que arriba aquí, si, com s'alerta d'això, no? Com se li diu a algun pacient, no es tracta només de que perdis 2-3 quilos o 5 quilos o 10, més igual, sinó de que compte que entres en obesitat, que és una malaltia, no? No sé si està considerada malaltia l'obesitat?
Sí, està considerada una malaltia crònica. Tenim l'Organització Mundial de la Salut, sí, no? Que és la que defineix el sobrepès i l'obesitat d'una manera quantitativa a través d'uns valors que són els de l'índex de massa corporal. Llavors, a partir de 30, entre 30 i 40 es consideraria obesitat i per sota d'això es consideraria sobrepès.
Com amb un pacient li has de dir, ep, compte, que l'índex de massa corporal ja marca que aquí has entrat en obesitat. Què passa aquí? És a dir, quin és el missatge? No sé com canvia el missatge del metge cap al pacient, en el sentit de compte que has entrat en una malaltia que es cronifica o que es pot cronificar, no? Que estàs en un punt de risc, diguéssim, no?
Bueno, jo crec, bueno, jo intento, sí, que quan estan ja en el sobrepès, sí, és important, no? Això és com, doncs, els avis, no? La fragilitat, no? Abans, jo crec que és important tenir una actitud proactiva dins la consulta. Llavors és com que li veus les orelles al
llop.
Exacte, no? Llavors jo crec que ja quan estem en una situació de sobrepès ja tindríem que començar a posar aquestes modificacions o canvis de l'estil de vida. No hem de fer-los quan estiguem...
Quan ja sigui massa tard, no?
Clar,
potser.
Home, quan és obès, pues, està clar que els hem de fer. Clar. Però quan estem amb sobrepès, pues, igual és una mica també més fàcil o més... No sé, jo crec que és millor començar quan més aviat millor.
Clar, no, ho pregunteu en el sentit de no sé fins a quin punt de vegades podem fins i tot banalitzar aquest sobrepès, no? Com a ciutadans, a dir, va, només són uns quilets, no passa res, no? I entenc que la vostra feina és dir, bé, sí que passa, no?
Bueno, jo els intento explicar, doncs, això, no? Que el greix no és només el que es veu per fora, sinó que el greix també està a dintre. I aquest seria, doncs, per exemple, doncs, al principi, doncs, d'una malaltia hepàtica, perquè es posa, doncs, els hepatocits, o per exemple es posa dintre, jo li dic les canyeries, no? Llavors es posa així com una calç, que seria el mateix greix, i això dificultaria la circulació no només al cor, sinó també al cervell o a d'altres parts.
Per tant, no? Que són generadors d'altres problemes.
Exacte.
No? Va, vinga, anem amb el tema d'actualitat. Darrerament hem sentit a parlar molt de l'Ozempic, han sortit altres medicaments com el Wegovy, el Mounjaro, en fi, altres que són com cosins germans, però vaja, ha sortit l'Ozempic, han sortit un munt de famosos instagramers, etc, dient que és un medicament, hem de dir, que es va crear per la diabetis, no? I jo diria que s'ha de prescriure només per diabetis, no? L'Ozempic es pot prescriure per obesitat?
Ah, sí, sí, es pot.
Es pot prescriure per obesitat,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Clar, i la gent, jo no sé fins a quin punt diu, oh, caram, això és molt més fàcil, no? És a dir, pues, si tinc obesitat, dona'm l'Ozempic, no?, aquest medicament, i ens deixem estar d'hàbits saludables, no sé fins a quin punt, això és perillós, Alba, és a dir, fins a quin punt, i si no sé si us hi trobeu, és a dir, que quan li dieu a alguna persona, escolta'm, estàs en una situació de sobrepès que pot arribar a ser obesitat, o d'obesitat, no?, una situació compta perillosa, t'has de cuidar tot plegat, i algun pacient et diu... Escolta'm, doncs recepta'm l'Ozempic o algun d'aquests cosins germans i ho solucionem.
No, tornem a donar el missatge, que crec que és el que ha donat l'Alba. L'obesitat, l'estratègia de maneig i de prevenció és multifactorial, multidisciplinar i va encaminada a educar, a fer canvis de la nutrició, augmentar l'exercici físic. El tractament farmacològic s'hauria de valorar només en aquelles situacions en què el pacient no ha aconseguit una pèrdua important i desitjable amb tots aquests canvis. O sigui que tindria que ser com a l'últim esglaó.
Clar, però no sé si és a dir, si un ciutadà i un pacient en aquest cas, no?, amb una situació d'obesitat, que probablement ja estarà malament tot plegat, té capacitat d'entendre-ho, això, no?
Jo crec que sí, que sí? La gent és intel·ligent i bueno...
Ho dic perquè vivim en aquest món de les presses, no? I dius, home, és que això que tu, el pla que em proposa la doctora és un pla de llarga durada, el de la nutricionista és de llarga durada, que a més requereix molt d'esforç a mi, i aquest sembla molt més ràpid, no? I eficaç. Aleshores, no sé si... No. Clar, com ho porteu vosaltres, això, com a professionals, no? Que surti una indústria farmacològica, s'inventi un fàrmac que resulta que funciona bé per la obesitat, tot i que no s'hagi creat pensant en això, i que entenc que pugui ajudar a certes persones, però que entenc que hi hagi una estratègia que no és la que vosaltres voleu, no? I que la OMS vol, vaja.
El problema, Carola, és que aquest fàrmac s'utilitzi com un buscant un efecte miracle, val? Perquè no es pot utilitzar així. No es pot utilitzar com a efecte talismà, no? Uh-huh. Per què? Doncs perquè després, bueno, s'està veient, hi ha estudis que es veuen que 6 de cada pacients abandonen aquest fàrmac als 2 anys, i això pot provocar un efecte rebot, és a dir, una recuperació de pes, i això és el que no volem, perquè en aquest efecte, aquesta recuperació de pes, que és el conegut efecte yo-yo, fa que el pacient amb els anys, en aquest pujar i baixar de pes, cada vegada va agafant més pes, i llavors per tant, una conseqüència perjudicial per la seva salut.
Clar, perquè l'Ozempic i aquests altres medicaments són medicaments orals? Són medicaments punxats? Quin tipus de medicaments són?
Bueno, poden ser orals, uh-huh, i poden ser punxats. Uh-huh. Però jo voldria...
Sí, afegeix.
Sí, una mica puntualitzar el mateix, el que ha dit l'Alba. A veure, aquests medicaments, que són, serien l'últim esglaó. Uh-huh. Tornem a recordar-ho.
Per tant, que ningú vagi al cap d'entrada, no? Hem de dir això, no? És a dir, ningú amb sobrepès, ni tan sols amb obesitat, ha d'anar al cap pensant que a la primera de canvi,
exacte,
li receptaran l'Ozempic o qualsevol d'aquests medicaments.
Sí, després dic que aquests medicaments, com molt bé has dit tu, es van dissenyar enfocats, tornem a repetir-ho, per la diabetis. Uh-huh. Llavors, per què? Són uns medicaments que disminueixen molt les complicacions futures, la progressió de la malaltia, amb aquesta dinàmica es van crear. D'acord? Després, doncs es va veure que no només controlaven el sucre, sinó també donaven aquesta pèrdua de pes. D'acord?
Bàsicament perquè...
Si per un no control de la sensació de...
De sacietat, no?
Exacte, uh-huh, de la gana.
Uh-huh.
Però...
És a dir, entenc que la persona que pren aquest medicament perd la gana, bàsicament, no? I entenc que si perds la gana, doncs, òbviament, menges menys, no? Bàsicament és el que genera, no?
Uh-huh. Llavors, aquests nous medicaments, també que ho has explicat tu, una mica fent spoiler, però bueno, estan associats, no?, a canvis físics extrems, no?, dins d'aquestes celebrities, no?, que, com ha dit l'Alba també molt bé, doncs sembla que els divulguin com un miracle, no? Com uns medicaments miracle, no? Per aprimar-se.
Clar, és que ens ho han venut així.
Amb
és
una
a dir,
obsessió. Ja,
és
però...
que... Clar, no, per això és important que els professionals ho expliqueu, no? Sí. Perquè mirant les xarxes i llegint moltes vegades, doncs, no sé amb quin tipus de contrast, aquestes informacions, però algunes informacions, doncs, sembla això, com un, dius, és com la pastilla miraculosa, perquè a més ara ja li han trobat fins i tot altres beneficis en altres àrees que ara no recordo quines, però dius, home, dius, doncs, si amb una pastilla o un parell de punxadetes arreglem això, no? Sembla gairebé un miracle, no? Ja. Però no és així, no?
No, no és un miracle, tornem a recordar que són fàrmacs. Per tant, tenen efectes adversos, han de portar una supervisió mèdica. Després, com ha dit molt bé l'Alba, els estudis de seguretat i d'eficàcia són limitats perquè no sabem com actuen al llarg del temps.
Falten estudis encara.
Clar, falten molts estudis. Després, el que ha dit l'Alba també, disminueixen el pes, però després, si els deixes, tornes a agafar pes, l'efecte aquest jo-jo. Després, doncs...
No funcionen a tots els pacients de la mateixa manera.
Exacte, sí, sí.
Perquè, però en tot cas, des del CAPS es recepta i s'ha receptat aquest tipus de medicaments per casos d'obesitat o sobrepès o no? O només s'han receptat o recepten per temes de diabetis?
Bueno, tornem a repetir-ho. Serien l'última esglaó ja després de fer tots aquests canvis i sí, són una opció més.
D'acord.
Però recordem
per tant, entenc
que no estan financiats. Exacte. Perquè la seva indicació, tornem a repetir-ho, és per als pacients amb que tenen
fet,
sucre,
només
diabetis.
Estan finançats pels pacients amb diabetis. La gent que no pren diabetis els haurà de pagar i no deu ser un medicament barat, no? Tampoc entenc, no sé quin és el preu, però entenc que no deu ser gaire econòmic. Però en qualsevol cas, entenc que una persona amb obesitat que ha fet un pla nutricional, que activitat, ha augmentat l'activitat física, etc. És a dir, que ha seguit l'estratègia i no està donant resultats, sí que podria ser susceptible, no? Un candidat susceptible de rebre el medicament.
A veure, clar, sí, sí, a veure, no, el no és no, no és no, és sí, però doncs primer fent tots aquests canvis d'estil de vida que al final també doncs, portaran, com has dit molt bé tu, a aquesta vida saludable. O sigui que jo crec que és una oportunitat també, no? Com ha dit l'Alba, per fer canvis. D'acord?
Sí, perquè perdona, digues, digues. Susana, també sí, és veritat que també han demostrat que són útils per controlar el pes a llarg plaç. Però clar, hem de tenir en compte que s'ha de fer no? M'estic posant en el teu terreny, però s'ha de seguir el tractament, no? Acompanyat del professional i s'ha de seguir aquestes pautes i indicacions.
Clar, i us arriben pacients? Us arriben pacients amb aquest discurs? És a dir, en el moment en què els dieu, escolta'm, has de baixar de pes, estàs entrant en una franja, diguem, perillosa, has de canviar hàbits, no sé què. No sé si hi ha pacients que diuen, escolta'm, i que insisteixen, recepta'm l'Ozempic o recepta, no sé.
Però
si...
Però és com on començar la casa per al... Per,
la
no?
Teulada.
Clar, és que no té cap sentit. Bueno... Clar, nosaltres com a professionals de sanitaris, és que, vaja, jo crec que ho tenim superclar, que no es pot començar a
clar, passar si per la taulada. Si el pacient no s'adhereix a les propostes de canvis, alimentació, exercici
no
físic,
sentit.
Si no té aquesta adherència, difícilment podria després continuar amb el temps, no? Amb això. Llavors, segurament, si no s'ha adherit a aquests canvis, llavors trobarà aquest efecte rebot quan acabi la medicació. Que si no està finançada és molt cara mantenir aquesta despesa.
I entenc
també.
Que una medicació que ha d'anar amb recepta, és a dir, no es pot comprar a la farmàcia
fàrmac,
sense recepta.
No deixa de ser un fàrmac.
Vull dir que necessita una prescripció mèdica. Altra cosa és que hi hagi gent que l'aconsegueixi vies no sé quines, no? I el pugui arribar a consumir. Digues,
i que tenen els seus efectes adversos. És un medicament.
Com ara, quins efectes adversos es coneixen de l'Ozempic, per exemple?
Al començament, nàusees, s'expliquen als pacients.
Sí, són bàsicament gastrointestinals, efectes gastrointestinals.
És a dir, malestar gastrointestinal, no? Però en qualsevol cas queda clar que diguem que l'estratègia del Departament de Salut, de l'OMS i en tot cas dels professionals sanitaris del CAP de Sitges no és pas medicamentosa, és a dir, no passa per medicalitzar els pacients amb obesitat o amb sobrepès, sinó tota aquesta estratègia de canvi d'hàbits que l'Alba ens ha explicat altres vegades, per tant, passa per la salut, no? Per hàbits saludables. No?
Clar, sí, sí. I només dir, Carola, que... Bueno, s'està postulant des d'algun servei d'endocrinologia d'algun hospital de Barcelona. Doncs la possibilitat, igual si fem uns subgrups molt individualitzats de pacients que tinguin doncs, aquesta obesitat i aquest alt risc cardiovascular, doncs poder realitzar doncs, una, potser en el futur una financiació d'aquests
fàrmacs.
D'aquests fàrmacs seria
entenc
igual.
Que per fer una primera intervenció en casos greus, eh? Sí, entenc. Exacte. Entenc que bàsicament perquè donen per un tema de temps, és a dir, tenen un efecte més immediat que més enllà que entenc que hauran d'anar acompanyats de canvis d'hàbits, no? Però entenc que tenen un efecte immediat, no? És a dir, hi ha una pèrdua més ràpida de pes que si només passes pels canvis d'hàbits. Entenc que va per aquí la cosa, no?
Sí.
Això està en estudi, per això dius,
Sí, està en estudi.
Per tant, de moment l'Ozempic ni cap altre medicament d'aquests cosins germans es recepten, diguem, de cara per l'obesitat fora en casos puntuals, no? Però no és, diguem, la prioritat, no? Continua sent la dels canvis d'hàbits. Clar, això és com més pesat, no? I no sé si quan un pacient arriba diu, "Ostres, però per què?" I no sé si us insisteixen i no sé com, és a dir, aquesta conversa entre pacient i doctora o pacient i nutricionista, no? De, "No, escolta, no ho solucionaràs amb tres pastilles, no ho solucionaràs amb això, és un tema de temps, de canvi d'hàbits, has d'anar a caminar o has d'anar a moure't, has de canviar, has de planificar-te els teus menjars i cuinar i menjar més saludable." Clar, aquesta conversa, que no sé si entenc que Alba en el teu cas deu ser diària,
sí,
no?
Exacte.
Deu ser diària, com veus la resposta, no? Davant de tots aquests inputs que vivim en un món en què tot ho volem ja, no?
Sí, hi ha pacients que no s'hi adhereixen i hi ha pacients que sí, evidentment, i estan molt satisfets, molt, molt contents. Sí.
Perquè funciona, vaja, perquè l'estratègia del canvi d'hàbits funciona.
Sí, no? Sí, veus la persona, no, que ho ha entès, ho ha comprès i està fent petits canvis doncs, per aconseguir, no, aquesta millora. Si més no, per estabilitzar el pes o fer una petita baixada, només cal estabilitzar una miqueta. A vegades no, tampoc volem centrar-nos només en el pes perquè és un indicador que no valora ni greix ni múscul, no?
És
general, no? Però és al final buscar aquest benestar sense valorar primer de tot el pes, buscar el benestar general i aquesta millora de salut, que en una reducció petita ja es pot trobar.
I no sé si sentiu que us fan mal aquests famosos, aquestes notícies, aquests instagramers que diuen, no sé si sentiu que això us fa mal, una mica que us juga a la contra.
Jo ja m'estic acostumant, perquè
sí,
perquè sempre hi ha algun, no, tipus de dietes,
no?
O no, de miracles, bueno, doncs un mes, no, al final. Llavors, és un fàrmac que hi ha uns estudis, a veure, és seriós,
sí.
I té la seva eficàcia, no? També hi ha la cirurgia bariàtrica, és a dir, és un forma part del tractament, no m'oblidar això, no? Que passa que és no utilitzar-ho com un efecte miracle, no? O sigui que ja,
ni com a únic recurs, ni tan sols com a primer recurs, no?
És això, ja està, simplement aquest punt important. No utilitzar aquest fàrmac com un miracle, no, o sigui, ens hem d'oblidar de que amb aquest fàrmac podem menjar de tot, ho podem seguir tenint la vida que tenim,
és a dir,
i aconseguir beneficis.
No val passar-se tot pel forro, menjar de tot, oblidar-se de les dietes, quedar-se tot el dia al sofà, posar-se 10 quilos a sobre i després dir, mira, ara em dones un Ozempic, me'ls trec de sobre,
exacte,
i torno a començar.
Exacte.
No val això.
No
serveix per això.
Va de la mà de tot el tractament.
Però és que, clar, una mica és el que rebem és això, no? A més, fins i tot, el que rep és, em vull treure 5 quilets a sobre, ni tan sols el que rebem és amb gent que ni tan sols està amb sobrepès, que simplement es vol treure 5 quilets perquè es veu millor amb 5 quilets menys i va cap a l'Ozempic i dius, ostres, és que... I no sé, fins i tot en aquests casos fins i tot hi ha risc de salut, és a dir, perquè no són persones amb sobrepès, és a dir, tenen la mania o la percepció de que estaran millor amb 5 quilos menys, però ni tan sols estan en un risc d'obesitat, no?
Exacte. És que tornem a recordar que aquests medicaments estan pel control del sucre. El sucre que circula per tot el nostre organisme.
Perquè exactament què és el que fa el medicament? Què és el que fa aquest medicament? És a dir, què és el que fa respecte d'altres? Per què funciona també?
No, no, a veure, no és que funcioni ni millor ni pitjor. És un medicament que controla, es va dissenyar per controlar sí, el sucre.
Per això per les males de diabetis, etcètera.
Exacte, llavors després es va veure que, com que tenia controla, un efecte...
Controla, perdó, pregunto, controla què vol dir? Que el regula, és a dir, que, el, que aconsegueix regular el nivell de sucre, aquest medicament? O...
Sí, és un medicament que... amb d'altres, sí, està dissenyat per això, pels diabètics i per controlar el seu nivell de sucre.
D'acord.
Clar. Llavors, doncs, després es va veure que amb certs pacients doncs, també disminuïa el pes per aquest control que fa de la gana. Uh-huh. I doncs això, va obrir aquesta porta, que a veure, que és una porta molt important.
Sí, és molt interessant.
És una porta molt important, l'únic que és això, que no tenim... una evidència científica suficient, tornem a dir-ho, són fàrmacs i per tant han de tenir una supervisió mèdica, tenen uns efectes adversos que encara, com que no tenim estudis a llarg plaç, doncs no tenim encara aquesta evidència, per tant s'ha de valorar molt el risc-benefici, recordant, com ha dit l'Alba també, doncs això, no? que individualitzem els pacients si a més no s'adhereixen i els deixen, tornen a agafar pes. Tenim pacients també que només perden aproximadament un 5% i després s'estabilitzen aquí i tornem a recordar que hem d'estar amb els canvis de l'estil de vida perquè no són la panacea, malgrat doncs, aquestes celebrities, instagramers, no sé com dir-ho, doncs, puguin divulgar-nos doncs, amb aquest efecte miracle. Però bueno, que crec que no ha de tornar-se una obsessió, sinó és una qüestió de salut.
Uh-huh. No, i queda clar que, pel que esteu els professionals sí, és per fomentar aquesta educació en la salut, no? I aquests hàbits saludables, d'alguna manera, sobretot entenc per poder-los mantenir el temps, no? És a dir, sí, per no estar vivint tota la vida com un jo-jo, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, que això... I perquè, òbviament, el que expliquem sempre, no es tracta només, entenc, Alba, de bàscula, no es tracta només de si peses 50, 60 o 70 o 80. No es tracta d'això, sinó que es tracta doncs, d'altres afectacions, no?
De buscar beneficis per la salut, exacte, perquè una reducció, sabem que una reducció de pes mantinguda, encara que sigui discreta, o sigui d'un 5%, 10%, té beneficis per la salut i millora els símptomes i els factors de risc associats a l'obesitat, no? Que són, ja sabem, no? Diabetis, hipertensió, malalties cardiovasculars, dislipèmies, artrosi i alguns càncers,
no? Que són malalties greus, compte, moltes d'elles cròniques, però que són malalties greus, que després requereixen un seguiment, etcètera, i tenen altres conseqüències. Per tant, no fem broma d'això, està bé l'Ozempic, entenc que la investigació farmacològica és meravellosa, no? Perquè sempre sí, ajuda,
necessària.
Sempre ajuda, però això no és la panacea, això no és un miracle, això no serveix per treure't els 5 quilets que t'has posat al Nadal, o no serveix per això, no és aquest el funcionament. El funcionament d'entrada és ajuda a regular el sucre per les persones amb diabetis i en els casos que els professionals consideren, doncs ajudar en aquesta rebaixa del pes en casos d'obesitat i tal, perquè disminueix, diguem, la sensació de sacietat. Doctora Alba, nutricionista, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha quedat alguna
moltes
cosa
gràcies.
Per dir? Ens ha quedat alguna
que
cosa per dir? No?
Tot.
Hem explicat tot? Sí. Perfecte. Totes dues professionals del CAP de Sitges, del Centre d'Atenció Primària de Sitges, gràcies, com sempre, per la visita.
Moltes
a vosaltres.
Gràcies.